migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, encantat de parlar amb vosaltres i disposat a xerrar d'unes quantes coses. D'entrada, ara parlarem dels aeroports regionals, dels aeroports regionals en general, perquè això afectaria bàsicament a tots els aeroports regionals d'Espanya i els catalans en particular. Parlem del de Lleida, del de Reus, del de Girona. Bàsicament, la gran pregunta que ens podríem fer és si aquests aeroports són viables. Si són viables econòmicament. És una gran pregunta fer tot això. Quin paper han de jugar? Quin paper han de jugar aquests aeroports? Clar, davant de tot això, i té un per què fer-te aquesta pregunta, està el fet i la baralla, entre cometes, entre Ryanair i Aena. Sabeu que Aena, doncs, ha pujat el que es demana per utilització d'aeroports i Ryanair ha dit que si eso ya te llamo, no? Bé, això què passa? Què ha passat al final? A la pràctica, l'aerolínia, doncs, ja ha reduït dràsticament les seves operacions a Espanya amb un retall del 41% de les places en aeroports com, per exemple, el de Vigo. I és poca broma, eh? Poca broma. També ha passat a Saragossa o a Santander. Tot i que, de moment, les rutes a Girona i Reus no s'han vist afectades, suposo també per una qüestió de viabilitat econòmica, és a dir, són aeroports que segurament rebran, sobretot en determinades èpoques, un passatge bastant considerable, doncs la situació ha posat de manifest doncs la seva perillosa dependència d'aquesta única companyia. És a dir, tenim els ous en un mateix cistell. Si Ryanair decideix, doncs, tallar negoci amb aeroports com el de Girona, per exemple, doncs tenim un problema. Tenim un problema. Bé, actualment, si posem dades a sobre la taula, Ryanair concentra un 64,5% dels passatgers a Girona i un 42,6% a Reus. Això fa que aixequem les orelles davant de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Sobretot la viabilitat i la qüestió que només hi hagi una companyia principal en aquests aeroports. Bé, anem a parlar, anem a obtenir una visió més autoritzada d'aquest tema que segurament ens ho explicarà molt bé. I ens ho explicarà molt bé perquè amb la persona que parlem és l'Òscar Oliver, que és assessor de l'àrea de presidència de la Diputació de Barcelona, exdirector comercial d'Aeroports de Catalunya i expert, a més, en aquest sector aeroportuari. Òscar, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies i feliç de ser amb vosaltres.
Gràcies, ets la persona adequada per xerrar d'aquests temes i per fer-te aquestes preguntes. Després de tota aquesta polèmica que hi ha, sobretot arrel de Ryanair, perquè això segurament és una qüestió que ja ve d'allà, són viables els aeroports regionals? Quin paper han de jugar?
Bé, són viables si les coses es fan ben fetes. Val a dir que Ryanair, així com altres companyies low cost, que hi ha al mercat aeroportuari espanyol, fa temps que estan duent a terme una estratègia que consisteix en marxar dels aeroports regionals i centrar la seva activitat en aeroports principals, com l'aeroport de Barcelona al Prat o de Madrid-Barajas. Per tant, no és una estratègia que sigui nova, no és una estratègia que vingui d'avui. D'acord? Són viables els aeroports regionals? Són viables en diversos sentits. En primer lloc, el que és molt important és que aquests aeroports diversifiquin la seva activitat aeroportuària. És a dir, que no concentrin tota la seva activitat de transport en una sola companyia.
És a dir, posar els ous a un mateix cistell. Bàsicament seria això, no?
Exacte. De fet, els aeroports que funcionen millor, no només aquí, sinó arreu del món, diversifiquen la seva activitat i permeten que hi operin altres companyies aèries a banda d'una companyia que pugui estar més present.
Perdona que t'interrompi, Òscar, però de què depèn això? Depèn que la companyia vulgui anar, per exemple, a l'aeroport de Girona o al de Reus, o no? De què depèn això?
Això depèn d'una activitat de promoció i comercial dels aeroports molt important. És a dir, els aeroports han de sortir a buscar les companyies aèries.
Vale.
Jo, quan era director comercial d'aeroports a Catalunya, la meva principal funció era negociar amb les companyies aèries perquè vinguessin a volar, vinguessin a operar als aeroports catalans. Doncs aquesta tasca comercial i de promoció als aeroports s'ha de dur a terme d'una forma incansable i permanent.
És una mena d'operació de màrqueting, per dir-ho així, no?
És una operació de màrqueting, és una operació de negociació amb les companyies aèries i és una activitat comercial que és fonamental perquè els aeroports puguin ser viables i puguin operar amb normalitat.
Clar, per què hem arribat llavors a aquest punt? O sigui, estem parlant de que hi ha... No sé si el cas de l'aeroport de Girona, per exemple, o la dependència històrica de Ryanair ha estat gairebé total. No sé si ens deixa alguna lliçó afegit a això que estàs explicant.
Sí, hi ha una lliçó a aprendre, i és que més enllà de les activitats de transport, diversificant les companyies, com deia fa un moment, també cal anar a cercar altres activitats econòmiques. Per exemple, en el cas de Girona, el transport de càrrega aèria.
D'acord.
O, per exemple, el desenvolupament, l'afavoriment de la indústria aeronàutica i de manteniment, que és molt important als aeroports. També és un àmbit de treball, un àmbit de negoci molt rellevant. Què vull dir amb això? Que cal diversificar les activitats de transport i cercar alternatives en activitats econòmiques que no són estrictament de transport, però que són molt importants, no? Com, per exemple, l'activitat logística, el manteniment especialitzat o la indústria aeronàutica.
Clar, això inevitablement ens porta, i és una pregunta inevitable, a l'ampliació del Prat, de l'aeroport del Prat. No sé si creus que l'ampliació del Prat pot ser, lluny de ser una amenaça, pot suposar una oportunitat per a aeroports com Reus o Girona o Lleida.
Més per Reus i Girona, no tant en el cas de Lleida, que és un aeroport una mica diferent, però efectivament pels aeroports de Girona i de Reus pot esdevenir una activitat, pot ser una activitat. Per què? Perquè hi ha companyies aèries que podrien operar en aquests aeroports, a Girona i a Reus, per esdevenir complementàries a les companyies que ja operen a l'aeroport del Prat. M'explico. L'aeroport del Prat és un aeroport que centrarà fonamentalment la seva activitat en el llarg radi, en la llarga distància, en el que es coneix com a vols intercontinentals. Això situa els aeroports de Girona i Reus en un escenari molt favorable per operar-hi vols de curta i mitja distància. Posaré un exemple. Imagineu-vos un passatger que vol volar de Logroño a Barcelona i que no vol arribar a l'aeroport del Prat, que és un aeroport que està congestionat, que és un aeroport que està al límit de la seva capacitat. Doncs bé, podria volar als aeroports de Girona o Reus i agafar una llançadera ferroviària d'alta velocitat que el traslladés a Barcelona. Doncs bé, aquí hi ha una oportunitat que cal explorar.
D'acord, i això ja, una qüestió que ja suposo que ja s'està fent conforme al mercat turístic, no?, de Costa Brava o de Costa Daurada, que els aeroports de Reus i Girona, doncs, turísticament parlant, serien també un carmel, per això, no?
Per descomptat, és a dir, aquests aeroports sobretot es deuen al seu territori. I el producte turístic que es desenvolupa al seu territori. En el cas de Girona estem parlant del producte turístic que ofereix la Costa Brava i en el cas de Reus el producte turístic que ofereix la Costa Daurada. La primera funció d'aquests aeroports és donar servei a l'activitat turística que es desenvolupa en llurs territoris.
Bé, que no se m'enfadin a Tarragona i Girona. He posat l'exemple del turisme com una qüestió evident, no?, d'utilització dels aeroports, més allà d'altres qüestions i altres activitats econòmiques que hi pugui fer un vol. Bé, això... Bé, aquest problema tindrà una solució, és a dir, es posaran... O el camí és posar una solució a tot això?
Sí, hi ha una solució i és, com deia abans, intensificar la recerca d'alternatives. Intensificar a través d'una estratègia comercial potent, decidida, la recerca d'alternatives a les companyies que han operat històricament a Girona i a Reus. Això vol dir anar a cercar d'altres companyies aèries, fins i tot companyies que no siguin del perfil de baix cost, que no siguin low cost, i, en segon lloc, intentar desenvolupar activitats econòmiques alternatives com la càrrega aèria, el manteniment, la formació, l'activitat logística, etc.
La darrera pregunta que et faig, Òscar, és sobre la competència de l'alta velocitat. No sé si l'alta velocitat perjudica tot això. Bueno, perjudica. Evidentment, un transport públic sempre és necessari i les alternatives de transport són beneficioses, sobretot pels ciutadans, no? Les alternatives. Però des del punt de vista comercial o viabilitat dels aeroports, no sé fins a quin punt l'alta velocitat doncs és una competència greu.
És una competència. És indiscutible, és una realitat, no? Per a distàncies inferiors als 500 quilòmetres, posem 500, 600 quilòmetres, l'alta velocitat és molt competitiva. Però per a distàncies superiors als 500, 600 quilòmetres, i ja estem parlant de vols de curta o mitja distància, els aeroports seguiran sent l'instrument més eficaç, l'instrument més adequat per traslladar-se.
Doncs senyor Òscar Oliver, assessor de l'àrea de presidència de la Diputació de Barcelona i exdirector comercial d'Aeroports de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Plaer és de tot nostre. Doncs més o menys ja ho tenim clar, és una qüestió de màrqueting, bàsicament, i de posar-se a fer màrqueting, evidentment, perquè si vols trobar clients per un negoci, primer t'han de conèixer, han de conèixer quines avantatges dones i, sobretot en un món sobretot aeroportuari tan ferotge, perquè no ho sembla, però ho és, per atreure companyies que operin des del teu aeroport, doncs és un què. Llavors estem davant d'una operació de màrqueting i, sobretot, no deixar-ho tot en mans, o principalment en mans, d'una sola companyia. L'Òscar ha donat moltes pistes. És a dir, que sí, que és viable, però va en funció de com es negociï tot això, de com funcioni tot això. Va, que de seguida arribarem a parlar de catarates. La gran pregunta, les catarates són progressives, no sé si ho sabeu, i també en funció de l'edat, però es poden operar ràpid? De seguida en parlarem de tot això. I a més, doncs en parlarem també, i aprofito per recordar, que tots els dilluns, també aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra, a migdia Cope Catalunya i Andorra, tenim la consulta del oftalmòleg del doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, que portarà llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. No t'ho perdis, tots els dilluns a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra, el doctor Vivar Badia respondrà als dubtes i consultes que més preocupen en el món de l'oftalmologia i les posarà al dia. A més, hi ha un mail, radioconsultavision@gmail.com, radioconsultavision@gmail.com, 93-301-3003, és el telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, i el WhatsApp, per si voleu fer la consulta a través del WhatsApp, 680-28-61-42, 680-28-61-42.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué es lo primero que tendríamos que saber si queremos empezar a estudiar japonés? Estás escuchando La Tarde de Cope, el mejor programa de la radio.
Minasan wa ima Tarde de Cope toyu ichiban ii radio bangumi o okiki ni natte imasu.
Ahora vas tú y lo repites.
Pilar García Muñiz en La Tarde de Cope.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda web y app.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es el momento de hablar con Área Jurídica Global. Ya sabéis que tenéis un montón de explicaciones y de orientaciones en su web, areajuridicaglobal.com. Y hoy vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, la ley de la segunda oportunidad reciente y todavía muy desconocida en España. Tenemos a Javier López con nosotros de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier?
Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es la ley de segunda oportunidad?
Bueno, la ley de segunda oportunidad es una normativa europea en materia de protección del consumidor. Está en España desde febrero del 2015 y nos dice claramente que igual que una empresa puede declararse en quiebra y cancelar las deudas que haya en la empresa, una persona física, ya sea autónomo o trabaje para terceros,
¿sí?,
desde el 2015 también puede entrar, acogerse a esta ley y cancelar, y no es broma, se cancelan todas aquellas deudas que no se puedan pagar, todas. Mochilas de un señor que entregó la vivienda y le ha quedado una deuda, ajá, avales de empresas o avales de hipotecas del hermano, préstamos personales que no podemos pagar, tarjetas de crédito. Cualquier deuda se cancela a través de la ley de segunda oportunidad.
¿Quién se puede acoger a esta ley de segunda oportunidad?
Cualquier persona física que no haya entrado en ley en los últimos 10 años, porque solo podemos entrar cada 10 años. Y lo que dice la ley es que tenemos que ir a través de un despacho de abogados e intentar, a través de este despacho, llegar a un acuerdo de pagos. Por ejemplo, pues un núcleo familiar que gana, puede entrar el marido y la mujer, ajá, o solo la mujer, o solo el marido, no tiene, sí, por qué. Si todos tienen unas deudas conjuntas, lo suyo sería entrar porque los dos, porque así se cancelan las deudas de los dos. Pero, por ejemplo, imaginemos una familia habitual que ganan entre los dos 2.000 euros al mes.
De acuerdo.
Y tienen dos hijos y necesitan, por ejemplo, que tengan hipoteca o que tengan alquiler, es indiferente, que paguen 1.000 euros de alquiler, 500 euros en comer, vestir y calzar,
sí,
200 euros de extras. Total, que al final de mes necesitan 1.900 euros con dos hijos, ¿verdad?, para vivir, y ganan 2.000. Pues, ¿qué dice la ley? Que solo tendrían que pagar, aunque debieran 1.000.000 euros, solo tienen que pagar 100 euros al mes. Se consigue obligatoriamente una refinanciación a la cuota restante de vivir, ajá, dignamente con respecto a sus ingresos.
O sea, digamos que habría una refinanciación.
Un intento de refinanciación.
Y en caso de que, por ejemplo, esos 2.000 euros diera que te tienes que gastar 2.100 al mes, o sea, que fuera por encima de lo que tú ingresas.
Bien, se entiende que alguien que...
o que más justo, vaya.
Claro, tendría que ajustar su situación. Si alguien... Hay personas que vienen y que sus padres les ayudan 100 euros al mes. Pero tenemos que hacer una propuesta de pago. Aunque sea, yo el otro día hicimos una propuesta, 10 euros al mes. Entonces, reunimos a todos los acreedores,
ajá,
y si el 75% de los acreedores dijera que sí, que no ha pasado nunca, pero si dijera que sí, el cliente debería pagar 10 euros al mes, o 100, lo, ajá, que le restara, durante, ¿sí?, 5 años.
¿Y si dicen que no?
Que es el 100%, automáticamente todas las deudas se cancelan. Porque tú has intentado llegar a un acuerdo en función de tus posibilidades y las entidades no han querido. Con lo cual, en el 100% de los casos, se cancela el 100% de deuda.
En área jurídica global, te van a echar una mano, lo van a valorar y te van a dar una respuesta conforme si seguir o no adelante. Ya habéis oído, Javier, que el 100% prácticamente es hacia adelante. Área jurídica global, el teléfono 990 17 16, 990 17 16 o en la web areajuridicaglobal.com. Javier López, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta otra.
I després de parlar de la llei de la segona oportunitat, estem a punt d'arribar a dos quarts de dues del migdia. Actualitzarem la informació de serveis. Atenció, perquè torna l'estiu. Pràcticament fins diumenge tindrem temperatures de ple estiu. Quan parlo de ple estiu estem parlant de l'agost. Bàsicament, temperatures... Serà un estiuet, tindrem un petit estiuet que ens portarà un altre cop a recordar aquelles temperatures asfixiants. En parlarem d'això i en parlarem d'oci, per exemple, perquè arriba una nova edició del Born Street Food aquest cap de setmana, així que també el gaudirem. I parlarem, evidentment, amb la Marta. Avui és dimecres, la Marta estarà amb nosaltres per parlar de qüestions socials. Sabeu? Els humans, al néixer, el primer que fem és comunicar-nos. Ho sabíeu, això? Doncs en parlarem de seguida. Va, que arribem a dos quarts i actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles una vida digna y creando nuevas oportunidades. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Cáritas.
Donaciones en caritascataluña.cat o en el Bizum 38031.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Imagina que un algoritmo sabe que necesitas volar de manera urgente porque, por ejemplo, has perdido a un familiar o a alguien querido. Imagina que en lugar de ayudarte, la aerolínea decide subir el precio de tu billete porque sabe que vas a pagar lo que sea. Ese futuro no es ciencia ficción. Ya hay empresas que lo están intentando.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, migdia COPE, des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Si us sembla, fem un repàs a la informació de serveis i comencem per la meteo. Un cel amb predomini del sol a tot Catalunya de cara a aquesta tarda, amb un cert també en segons quin punt, sobretot el Prepirineu, hi ha molts punts de ponent, un sol tèrbol, però sol, i algun núvol despistat entre la costa central, Costa Daurada. Bàsicament això és el que tenim. El més destacat és que ja a partir d'avui notarem un ascens destacat de les temperatures, ascens destacat. Quan dic ascens destacat, parlo de que fins dissabte tindrem un estiu. Bàsicament, tornen temperatures estiuenques més pròpies de l'agost que no pas de la segona quinzena de setembre. Tot i que ja sabeu que el temps darrerament està acostumat a un embogiment total. De cara a demà dijous, doncs el que esperem és això. Més núvols, possiblement, núvols sobretot de cara al litoral, sobretot en el litoral, prelitoral algun núvol i un predomini absolut del sol. I les temperatures continuaran pujant. Insisteixo, tindrem un estiuet fins a ben bé dissabte, diumenge, tranquil·lament, on hi ha una previsió de que hi hagi un canvi de torna. Tenim un anticicló a sobre que ens deixa unes temperatures, insisteixo, de ple estiu. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia, moltes gràcies. A veure, repassem aquesta xarxa viària. En principi, en general, tranquil·la. Comentarem un parell d'incidències, bàsicament obres, que ens provoquen alguns trams d'aturades puntuals. A l'autopista AP7, per exemple, el tram de l'Ametlla de Mar, aquí tenim obres, com et deia, hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig en sentit sud. Això a l'autopista AP7, tram de l'Ametlla de Mar. I a l'altre extrem, ja a la Jonquera, també en tenim d'obres en aquesta autopista AP7. Aquí les aturades són més llargues. Parlem d'aturades, de retencions de gairebé 4 quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a la Jonquera, en sentit sud, és a dir, en sentit Girona, en sentit Barcelona. A banda, però, d'aquests dos punts, com et deia, la resta de vies, també vies que envolten Barcelona, amb aquesta hora circulació molt i molt tranquil·la.
Roger, moltes gràcies, que tinguis una molt bona tarda.
Igualment, a reveure.
Gràcies. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Què tal?
Pues ja està, ja hem estrenat la Champions.
Sí.
Es diu Champions encara? Sí, no?
Sí, es diu, bueno, Champions League, Lliga de Campions... Clar, Copa d'Europa, és que al cap i a la fi...
Copa d'Europa, és la Copa d'Europa de tota la vida.
Perquè, a més, el model del trofeu no ha canviat amb el canvi de nomenclatura. És a dir, si continua sent la Orejona, la mítica Orejona, la mítica orelluda... Doncs això, bueno, ja està, la Champions.
La Champions.
Què diu l'himne? La Champions!
Ja està, bé. I avui, quan s'està en el Barça avui? És...
Demà. Demà al camp del Newcastle, al camp de les Urraques, l'equip anglès, que, vaja, com molts i molts equips anglesos aquest estiu, doncs ha gastat una pasta en fitxatges, d'això en parlarem, però la principal notícia és que, tal i com ens veníem ensumant des de les últimes hores, doncs el Barça haurà d'afrontar aquest partit sense Lamine Yamal, que definitivament és baixa la convocatòria. Suposo que avui a la prèvia del partit, a la roda de premsa, Hansi Flick donarà o ampliarà algun tipus d'explicacions més, perquè continuem, vulguis que no, en aquesta discrepància d'òptiques, anem a veure així, entre el Barça i la Federació Espanyola respecte a la lesió del davanter blaugrana.
Bé, el cas és el que està.
El cas és que l'Amin no ha viatjat.
El nano no està i ja està.
El nano no està, si no està, que no se ponga.
I ja està.
O que no lo ponga
i ja està.
I a veure què fa Hansi Flick, si continua donant continuïtat a Roni Bardaggi per banda dreta, si canvia algun futbolista de banda... Bueno, Rafinha no va començar de titular de banda al València. Anem a veure que...
En principi no tinc por, D'altra, la temporada passada, quan no jugava Lamin, feia por perquè el Barça no acostumava a treure els partits nets. Ara, després de l'exemple o de l'exhibició davant del València, la por ha rebaixat.
Home...
La independència, no?
Tampoc seria el València el termòmetre més adequat per... Sí. Amb tot el respecte del món per l'equip de Mestalla, Però, bueno, escolti, al final juguen 11, això del futbol. I al final, home, el Barça té recursos. Rafinha, té Lewandowski, té Dani Olmo, té Fermín, té Pedri. Sí. Vull dir que, home, no és tan... Clar, has de ser molt bo, com per exemple ho era Leo Messi, per alimentar una setmana rere l'altra el debat de la Messi-dependència. Quantes vegades hem parlat de la Messi-dependència?
Moltíssim,
I miri que aquell Barça tenia qualitat, Busquets, Xavi... Però clar, Messi era tan Messi que el debat doncs, de la Messi-dependència sortia una i una altra vegada. Aquest debat de la Mindependència o la Yamal-dependència encara no ha agafat força. És un debat que pot sortir si, per exemple, demà el Barça treu un resultat negatiu, però, bueno, vulguis que no està... ni de bon tros a la mateixa alçada que el debat de la Messi-dependència.
Bé, i a la resta d'equips espanyols, o un part dels equips espanyols, una estrena no gaire brillant,
No, perquè l'Atlètic va caure... Al final, és teoria meva, Al final, la Champions t'acaba col·locant al teu lloc. Atlètic de Bilbao, Arsenal. Vulguis que no, hi ha un graó de diferència entre l'Atlètic de Bilbao i l'Arsenal. I al final ahir es va acabar evidenciant. Per petits detalls, però es va acabar evidenciant. 0-2 i cap a casa. Tottenham, Villarreal. Et fas un gol ridícul en pròpia porteria en el començament del partit.
I s'ha acabat.
I pràcticament s'ha acabat, perquè ets millor que el Tottenham, tens ocasions, l'àrbitre no juga al teu favor. Benvinguts a Europa, que sabem que els arbitratges poden tenir una certa tendència a ser arbitratges casolans. I si no, que li diguin al Madrid, que li van expulsar Carvajal, però li van atorgar un penal per...
Polèmic?
Escolti, no ens enganyem. Penaltito. Bueno, escolti, un penaltito no és... Per xiular penal, tu has de veure que sigui penal. El que passa és que, tornem a lo mateix, hem trossejat tant el reglament, mans col·locades, no col·locades...
Com està el braç, la intenció...
Cap a on cau...
Cap on estàs mirant, si mires cap a la pilota, si estàs d'esquena...
I una cosa que en el futbol seu i meu i de pati de col·legi no era penal, doncs acaba sent penal. I resulta que el Madrid, aviam, el Madrid salva els mobles davant d'un equip del Bombo 3, com era l'Olympique de Marsella. I escolti, avui un partidàs.
Tiempo sí, de juego. Gran, eh?
Liverpool, Atlético de Madrid.
Gran baixes, partit, eh?
En baixes a l'Atlético de Madrid, no està Julián Álvarez, no està Baena, anem a veure què idea Simeone per fer front a un equip que, per exemple, la temporada passada semblava intractable, va guanyar la fase Liga i després es va quedar sense arribar lluny a les eliminatòries. A l'Espanyol sentirem declaracions d'un jugador. El jugador escollit és Piquel, aquest migcampista internacional per la República Democràtica del Congo, que va debutar i que va tenir uns minutets contra el Mallorca, l'actualitat del Girona. I en plana poliesportiva tenim Lliga Catalana, arrenca la Lliga Catalana de Bàsquet amb un atractiu, entre d'altres, Barça-Morabanc-Andorra. Tenim un Espanya-Ucraïna amb Paula Badosa a l'eliminatòria de Copa Billie Jean King Cup, la Davis femenina.
Ah, vale. Vostè m'has dit això?
Si jo li dic Billie Jean King, no, veritat?
Home, em sona superheró de Spiderman.
Doncs,
no, aquell era Kingpin.
No. Billie Jean King. Era el que hi havia abans de Navratilova. Si li dic Navratilova, li sona?
Sí, home.
Vale,
sí.
Doncs, abans de Navratilova va haver-hi Billie Jean King.
Mare meva.
I la Copa Davis té el nom de Copa Billie Jean King, o Billie Jean King Cup, que pels locutors és una mena de trampa verbal, però és la Billie Jean King Cup, Espanya-Ucraïna. Vale. Vale, no m'enrotllo.
Ho has fet fàcil, Billie Jean King Cup.
Miri, en un minut arrenca a Tòquio la final del salt de llargada del Mundial d'Atletisme, amb un català. Guerra, Aerolínies Guerra, Javier Guerra... Lo de Aerolínies Guerra és un mot, perquè
sí.
No salta i tal. Doncs això, Aerolínies Guerra, Javi Guerra, la final de llargada amb Lester Lescai, que ho va fer molt bé a la qualificatòria. La mala notícia del dia, la retirada de Jordan Díaz, el triplista medallista olímpic a París, per una lesió. S'ha tornat a lesionar.
Que recuperi el més aviat possible.
Sí, senyor.
José Luis, moltes gràcies.
Disfruti del programa, eh?
Gràcies, molt
amable. L'escolto. Avui és dimecres, l'escolto.
Estic ja en la fase final del programa, pràcticament.
Per això.
20 minutets, eh?
Per això, per la fase final.
Queda... Quan passin 5 minuts de les 3... Com a 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlem de la nova edició Més d'Oci. De cara a aquest cap de setmana, la proposta, anar a gaudir del Born Street Food. Una nova edició. Penso que ja porten 18 edicions. En parlarem què trobarem aquesta nova edició al Pla de Palau a Barcelona. Serà una mena de tren de sortida de les festes de la Mercè. En parlarem d'això. Per cert, aprofito per de desitjar unes bones festes a Santa Tecla, a tot Tarragona, que sé molt bé que les estan gaudint i aquest cap de setmana també anem a tenir una festa grossa, eh? Però abans, anem amb la notícia Orange. I la notícia Orange Empreses d'avui ens diu que el 100% de les pimes està exposat a patir un ciberatac en fases inicials d'accés per privilegis mal gestionats. A més, un de cada quatre negocis permet l'execució d'eines malicioses una vegada que l'atacant ha aconseguit entrar, el que demostra una manca de contenció en les etapes crítiques de l'atac. Realitzar auditories externes de seguretat i desplegar firewalls específics per les aplicacions web són dues estratègies clau per detectar vulnerabilitats i frenar atacs en temps real, encara que només un 5% de les pimes implementa actualment aquestes mesures.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio.
Cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón, yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar. ¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelema hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ando manejando por las
calles que me dejaste. Aquest proper cap de setmana, 19, 20 i 21 de setembre, al Pla de Palau podríem parlar que es dona una mena de tret de sortida gastronòmic a les festes de la Mercè de Barcelona. Serà el Born Street Food, que és un esdeveniment gastronòmic ja emblemàtic i arrelat a Barcelona, perquè ja porta 18 edicions, em penso, és igual. Ara, de seguida, en parlem de tot això, que és un event que organitza el Born Districte Gastronòmic, i en parlem amb el Juan Carlos Sarriaga, que és president de l'associació Born Comerç. Juan Carlos, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. 18 edicions són?
18 edicions i 12 anys.
Poca broma, no?
Està. Poca broma. Poca broma. Bueno, i molta teca.
I molta teca, i molta teca. Bueno, jo parlava de l'inici de les festes de la Mercè des d'un punt de vista gastronòmic. Seria una cosa així, no?
Exactament. És l'inici gastronòmic de la festa de la Mercè. I ho fem allà al Pla de Palau.
Al Pla de Palau. Serà el Pla de Palau. I qui participa aquí?
Doncs és una selecció del segell de gastronòmic, Board Districte Gastronòmic, i tenim 18 propostes gastronòmiques i de vins.
Ostres, que gran això, no?
És la selecció més acurada del que és la gastronomia del barri més gastronòmic de Barcelona, el Born.
I com funcionarà la cosa? És a dir, tu vas allà i com va? Sí, explica'ns.
Clar, és molt senzill. L'entrada és gratuïta, només demanem una consumició mínima per sufragar el gasto de producció i tot el demés a disfrutar. Tens 16 puestos de cuina en directe, això és molt important dir-ho, que és cuina en directe i cuina popular, doncs que pot ser una passejada gastronòmica.
Bé, suposo que el nivell gastronòmic barceloní, en aquest cas parlo del districte del Born, però de Barcelona en general, continua sent molt apreciat, no?
Home, jo crec que tenim una cuina que ve directament d'una cuina mediterrània que, diguéssim, és la més valorada a nivell mundial i ho tenim a tocar de res. O sigui, una passejada i tenim la millor cuina del món.
No, i a més el Born es concentra una varietat impressionant de varietats gastronòmiques.
Sí, perquè tingues en compte que no només estan al restaurant més clàssic com el Set Portes o el Sagardi o el o tal o el Cadaqués, però tens unes propostes molt interessants, noves, com pot ser el Paninaro, el Bronzo, l'Icolla japonesa o el mateix Oaxaca, no? Cuina mexicana.
Mm. Està absolutament... I tots estaran representats allà?
Tots hi seran representats.
Quantes vegades feu a l'any el Bon Street Food? Perquè a vegades ho feu també dos vegades, tant a la primavera com ara per les festes de la Mercè.
Sí, perquè és una festa gastronòmica que va sorgir arrel de fer de treure les cuines en la coincidint amb les festes majors.
Sí.
Llavors, al juny ho treuen les cuines per la festa major del casc antic i ara per la Mercè.
I realment la cuina continua evolucionant? Perquè, clar, quan parles dels tallers, quan estàs parlant d'aquestes classes de cuina i de més, he d'entendre que això continua evolucionant i continuen havent-hi nous invents, per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, més que invents, són... jo crec que sí que és veritat que és cuina d'arrel, però és una cuina d'arrel contemporanitzada, és a dir, posada en valor ara mateix. Tingues en compte que el consumidor també canvia i tens des d'un plat d'arròs cuinat en directe o una focaccia italiana.
Ho tens absolutament tot, eh?
Sí.
Bé, jo suposo que això tindrà una rebuda fantàstica, com sempre que la té el Bon Street Food, perquè qüestions de teca i de variació tenim per tots els gustos, el districte gastronòmic del Born. Senyor Juan
segur
Carlos...
que tothom troba el seu plat.
Segur que sí, el pla de Palau, el Born, el cap de setmana proper, el 19, 20 i 21 de setembre, pràcticament el 30 de sortida gastronòmica a les festes de la Mercè, amb aquest Born Street Food. Senyor Juan Carlos Arriaga, president de l'Associació Born Comerç, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i bona Mercè.
Estupendo. Nosaltres la passarem cuinant.
Així sigui. I nosaltres menjant. Nosaltres intentarem passar-la menjant en tot cas, sempre amb prudència, tot s'ha de dir, eh? Va, que dit això, que és un bon pla per anar aquest cap de setmana, al Pla de Palau de Barcelona... Hi ha festes majors per tot arreu. Ara, en setembre, també és una bona època de festes majors, eh? La Mercè, tenim Santa Tecla en marxa i unes quantes que arribaran. Va, que de seguida parlarem de salut visual i després parlarem de comunicació abans de néixer, aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de Mundo Natural. Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de les catarates. Mireu, sembla que no, i és un tema que hem parlat moltes vegades, però moltes persones pensen coses que possiblement no són. Són aquells mites, per dir-ho d'alguna manera, o aquells tòpics que queden allà, com per exemple que les catarates van del dia a la nit, és a dir, que fins que no estan ja ben arrelades no es poden operar, perquè això és progressiu. Les catarates d'avui a demà no venen, vull dir, progressivament doncs et van afectant fins que arriba un moment ja que dius, ostres, què me passa en los ojos. Doncs a l'Institut Oftalmològic Tres Torres en saben molt de tot això. De fet, es dediquen a això des de fa molts anys, així que han de saber de tot això, de solucions i per posar llum a aquests mites, què es pot fer, com es fa, de quina manera es fa, com podem començar-ho a detectar. Parlem amb el doctor Emilio Juárez de l'Institut Oftalmològic Tres Torres. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, jo m'he llançat a la piscina parlant això de les catarates, sense ser doctor ni res, perquè comencen progressivament, no?
Clar, i a més estàs a la onda, perquè justament això que deien la gent de que les catarates, el que deies tu, progressen, cada vegada ens afecten més a les ulleretes, o veiem pitjor de lluny i s'han d'operar quan estan madures, això oblidem-nos. Això ja és una norma que s'intenta estalviar perquè, primer, la catarata més dura és i més madura és, més risc a la intervenció. Tot que ho facis amb el làser, amb el catàlis, que nosaltres saps que fem les intervencions tant de catarata com presbícia amb el catàlis. Però és que, a més, la lent que te posaràs està previst que duri el rest de la teva vida. Per tant, veure malament, tenir dificultats visuals, tenir problemes de tenir accidents perquè no hi veus bé de nit o perquè tens una baixada d'escales una mica dolenta perquè no veus bé amb les ulleres, perquè tens catarates, no té sentit, perquè en el moment que te tallis la catarata tornes a veure bé, tornes a veure amb molta llum, te torna a entrar aquella llum que tenies quan tenies 30 anys. Per tant, no és necessari esperar que la catarata estigui madura.
Entenc que en el... Com es detecta tot això?
Pues es detecta normalment que tu has tingut unes ulleres perquè no t'has fet res durant els anys i has portat les teves ulleres i de sobte un dia comencen a canviar. I dius, ostres, ja de gran m'he canviat les ulleres. O comences a veure una mica borrosa amb les ulleres, diu, que raro, i te vas a l'òptica a fer una graduació i et diuen, t'ha canviat la graduació? Doncs penseu que qualsevol persona que li canvia la graduació, i sempre parlem de lluny, és a dir, no de prop ja sabem que progressa fins que ens l'operem la vista cansada, d'acord? Doncs de lluny, diem, hem perdut vista, doncs pensem que la majoria de les vegades, que a més és el millor, té tractament curatiu, és a dir, la lent que hem dit que posàvem dintre, solen ser que comença la catarata. Per tant, quan algú ens digui t'ha canviat el vidre i fa 10 anys que portaves el mateix vidre, pensa que alguna cosa de catarata tens.
Bé, allà a l'Institut Oftalmològic Tres Torres opereu això amb el làser, no? Quan triga això?
Doncs mira, el catàlis entre el diagnòstic que fa de l'ull i una mica els clics que li donem nosaltres d'acceptació pot estar un minut i mig per treure una catarata, és a dir, per desfer una catarata. I després, acabat el catàlis, passem a quiròfan, que és on posem la lent. Fem una aspiració d'unes massetes que ens ha fet de la catarata, uns quadradets petitons de 80-100 micres, i després posem la lent a través de 2 mil·límetres amb un cartutxo, com si fos un boli, sí, del Vic.
Sí.
O el bolivit, doncs si miràrem això amb un èmbol que t'injecta la lent dintre l'ull, s'expandeix i llavors això et permet corregir perquè veguis net, perquè no tinguis la catarata i a més, si tu vols, a més pots optar o per una lent que veguis només de lluny i portes ulleres per llegir o una lent que t'ho corregeix tot i deixes de portar ulleres per tot.
Doncs ja sabeu, si teniu problemes de catarates, Institut Oftalmològic Tres Torres, que ja porten molts anys fent-ho, ja tenen aquesta experiència i sabran fer-ho com us estava explicant el doctor. Institut Oftalmològic Tres Torres, ja trobaràs tota la informació. Doctor Emilio Juárez, escolta, moltes gràcies per les explicacions, molt amable.
A vosaltres, gràcies a vosaltres.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Don't believe me, just watch.
Ja que estava parlant d'això, vull també recordar una cosa. Ara parlarem amb la Marta González Peláez sobre les maneres de comunicar-nos. Bé, de fet, la primera cosa que fem al néixer és comunicar-nos. I després, menjar. Farem de seguida, però, escolta'm, el que vull parlar és del cor. I ja sabeu que Inscor, i us parlo d'Inscor, Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, perquè a Inscor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardíaques i tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessites. Això és magnífic. Necessito per demà. Doncs per demà ho tens. Inscor. A tota la web trobaràs tota la informació. InscorBCN.com. InscorBCN.com. Ai, el cor. Marta, buenos días, bienvenida. Com el corazón, el cor, com tenim el cor?
Ben trobat. Pues bé, jo tinc bé el cor,
sí?
Em sembla. Sí, jo em sembla que sí que el tinc sa.
Ah, no, jo parlava de salut i també parlava anímicament, perquè el cor també és el significat
també
anímic, més a més de saludable.
Sí, és veritat, sí, també és veritat. Sí, sí, té doble llenguatge.
M'he firmat una mica amb això, de que els éssers humans, al néixer, el primer que fem és comunicar-nos i després menjar.
Clar. Perquè què fa un bebè quan neix?
Plorar.
Ah, i plorar vol dir estic aquí i estic viu.
Va plorar durant una estona, eh? El meu fill no va plorar gaire, tampoc.
Sí, bueno, però sí. Algú sí, per dir sí, que està
sí,
aquí, sí.
Això sí.
Comunica, eh? És com si truques a la porta, no?
Vaja.
¿Se puede?
Jo pensava que seria allò, però amb aquest crit, clar, plora, però plora... és realment un signe de comunicació, bàsicament,
sí,
o no?
Sí. Està estudiat, que això és... O sigui, l'humà necessita més, primer, comunicar i després menjar. Això passa ara. Ara hi ha moltes teràpies per gent gran que diuen, molt bé, sí, heu de menjar, heu de fer això, això, però el primer que heu de fer és socialitzar, comunicar amb la gent. La comunicació és bàsica pel ser humà. Perquè, si no, el cor s'entristeix i també el cos, la vitalitat, si tu no et comuniques i estàs sol i no et comuniques, perquè clar, la gent que viu sola, per exemple, es comunica poc.
No, però perquè vivim en societat, vull dir, som una espècie clar, social vivim, i sense comunicació sí, difícilment, no?
Per això, clar, vivim moltes vegades molt rodejats de moltes persones, però a vegades no comuniquem tant com hauríem.
Però ens comuniquem bé, Marta, o no?
Bueno, hauríem de fer-ho millor. Hauríem d'estudiar més la comunicació. Des de petits, al col·le.
Carai.
La comunicació moltes vegades és com una assignatura que no es té molt present i és vital.
No,
perquè...
no es té gens present, gens.
Clar, és vital perquè tu has d'expressar, primer, les teves alegries, les teves penes i també les teves necessitats, anhels, desitjos i també les frustracions.
Sí.
Bueno, és que és important. Si tu no expresses la frustració per comunicació, malament.
I tant. No, aquí tens tota la raó del món.
Sí,
però...
I el menjar, tu quan tu tens un nen, com es celebra el naixement d'un nen?
Entès com puros.
Bueno, ara puros, ja no.
Puros i conyac.
Però, bueno, ara també pot ser.
M'he anat molt, molt lluny de tot això.
Sí, però bueno, com es celebra
sempre? Home, es fa un bateig, el bateig es fa...
Un bateig, o es fa una reunió de família, d'amics...
Una reunió de família, sí.
I sempre hi ha, pues, la comunicació i el menjar.
Clar, aprofites el bateig i fas allà un menjar, una merendola per a la família o pels convidats, en tot cas, per
però
fer aquesta celebració.
Però tu quan ho comuniques, dius, he tingut un nen, m'agradaria que estiguéssiu a casa, vinguéssiu, o al restaurant, o a tal dia, a tal hora.
Però ja no es porten les peladilles a aquells carmelets, o sí? Encara sí es porten.
Sí, hi ha gent que sí. Mira, jo l'any passat vaig anar a un bateig, la mare és francesa i el pare és d'aquí. I ella volia que fos com abans, amb una caixeta molt mona, a més va ser, amb peladilles.
Oh, carai, mira, això sí? Ja és antic. Ha quedat, no sé si, no sabia si això encara es portava o no es portava, les peladilles.
Bueno, si tu vols, sí. Tu, ara es pot fer tot, perquè tu ja saps que si tu tens un desig, tu el demanes i t'ho fan.
Sí, sí, no? Està clar,
Els aliments comuniquen des del procés, des del que és l'aliment en si i també la forma de fer-ho. Ja sé que estem arribant a l'hora, però bueno, ja de seguida acabem.
No pateixis.
Llavors, bueno, pues, el menjar ha anat derivant la forma de viure de les persones. I una de les coses més importants que m'ha succeït a la història de la humanitat, sobretot pel menjar i per comunicar i per socialitzar, és el foc.
Carai.
El foc ha sigut
sí,
el gran...
D'aquí està l'atractiu de la xemeneia, de la llar de foc, eh?
Ja, clar, i abans doncs, és seguretat, perquè els feien un foc i els animals no venien.
No, és veritat. Mira. Ja. Igual hauré d'encendre algun foc, perquè veure si el meu fill es queda.
Marta, un securitas focal.
En foc. Cuida't, Marta, una abraçada molt forta. Gràcies.
Adéu.
Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope. Rebi la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz. Que acabin de passar una molt bona tarda.